es parla d'una figura com la de Frenkie de Jong, que és probablement el migcampista més ben pagat d'Europa, o un dels més ben pagats. Desconec l'escala salarial dels altres equips, però sé que el Barça guanya molts calés.
No és
que no m'agradi quan jugui, però crec que ha de transcendir molt més Frenkie de Jong. Sap greu.
El Lu t'està...
No. El Lu, evidentment, jo crec que hi ha partits en els que juga bé i que d'altres que no juga bé. El Lu té la seva opinió, però jo crec, sincerament, que ha de transcendir molt més. No sé si... És la meva opinió.
Sí, però és que jo crec que, ho deia abans, jo crec que ha de transcendir molt més Frenkie i Gundogan. Els dos se'ls ha de demanar més.
És més, d'aquest mig del camp... És que, clar, Pedri ha estat lesionat, vull dir que no el puc avaluar, però també ha de transcendir molt més perquè ha d'intentar jugar amb continuïtat. Que... Frenkie de Jong, també.
Que han de ser decisius.
Gundogan,
no
també. Gavi i Fermín probablement serien els únics que crec que donen el que crec que poden donar, però la resta, aquest ja és un altre debat, si és un problema col·lectiu. És un altre debat, si és un problema... col·lectiu, vull dir que les dues coses van lligades, el rendiment individual amb el rendiment col·lectiu, però jo crec que
si tu poses un mig del camp Frenkie, Gundogan, Pedri, ha de ser un dels millors, teòricament és un dels millors mig dels camps d'Europa.
Sí, quan tens la pilota, però quan tens la pilota, que el problema que han jugat aquests tres, quan el Barça ha tingut la pilota, de fet la pilota ha circulat a una o dos marxes més del que estàvem acostumats. Ara, aquest Barça, aquest mig del camp sense tenir la pilota, pateix moltíssim, i de fet me'n vaig molt enrere, però, bueno, no tan enrere, però per mi la baixa de Busquets és fonamental.
Que jo crec que és un problema col·lectiu, eh?
Per mi la baixa de Busquets és fonamental.
Però el mig del camp, aquest mig del... Sí, escoltant
això, no?
Sí.
Recordes que ho vaig dir dissabte, passat.
Que trobes a faltar Busquets?
Que la baixa de Messi va ser molt important... evidentment, però clar, Busquets és important.
El dia del Girona hi ha dos o tres moviments dels diversos gols del Girona, del Miguel Gutiérrez, per exemple, del moviment que fa l'Aleix García, que arrossega el Frenkie i deixa el... No sé, jo, bueno, temes tàctics.
Crec que la diferència entre Messi i Busquets és que tots sabíem el bo que era Messi abans que marxés, però molts s'han donat compte del bo que era Busquets quan ja ha marxat. Quan no el tens, és quan et dones compte de la gran diferència que hi ha amb la resta de futbolistes que poden jugar en aquesta posició.
Jo el que vull dir és que crec que repartirem pocs torrons al davant i que som, insisteixo, massa benèvols amb els del mig del camp.
Jo he donat a dos, només.
Sí, ja. Som massa benèvols amb els del mig del camp.
Ah, bueno, a Gavi el contem. Jo pensava que Gavi no estava ni a la llista, no?
No, l'hem posat a la llista, bueno, ajudant Gavi, i tot, a Gavi li donem els torrons, no? Està lesionat o està passant malament, però igualment els... primers partits que va jugar.
Va jugar molt bé, per mi era el millor futbolista del Barça.
El millor del Barça en diferència.
Sí. Escolta, ni que sigui per intensitat i que no dona cap pilota perduda i que si cal s'obre el cap portar, i es llença de cap a terra, tu.
Aquest sí que té ànima.
No, però hi ha molts partits.
Aquest sí que té ànima, que l'altre dia hi havia molts que no tenien ànima.
O hi ha duels que no hi han anat al Barça, que no hi han anat tots els jugadors. I una cosa és que no et doni per futbol, l'altra és que per intensitat et guanya el rival.
3 minuts per sobre de la mitjanit. Sí. Li va agradar.
Però això ja el tenia d'abans, que l'altre aquest discurs no m'ha faltat escoltar.
Va, anem cap al davant, va. Al davant comencem pel nou, no? Per Lewandowski.
És el tercer jugador amb més minuts, titular sempre, excepte contra el Mallorca i el dia del Madrid, que tornava de lesió. Ha jugat 1.664 minuts i ha marcat 9 gols. També ha donat 5 assistències. Fa un gol cada 185 minuts, és a dir, que necessita una mica més de 2 partits per fer un gol. I he mirat unes xifres de l'any passat per donar una mica del context. L'any passat va acabar la temporada amb 33 gols, va fer un gol cada 119 minuts. Aquesta temporada està amb una mitjana d'un gol cada 185 minuts. La temporada passada va acabar amb una mitjana de 119 minuts. Però fa exactament un any, el 23 de desembre del 2022, la mitjana de Lewandowski era d'un gol cada 76 minuts. Abans del Mundial, Lewandowski feia un gol cada 76 minuts. Havia jugat 19 partits i havia fet 20 gols. És a dir, que ara necessita més del doble de minuts per fer gol. Continuo. Ferran Torres va quedar-se sense jugar al primer partit al camp del Getafe i després ha participat en tots. Ha sigut titular en 10 dels 24 partits del Barça. Suma 6 gols, 3 a la Lliga i 3 a la Champions. És el segon màxim golejador juntament amb Joao Félix. A la Lliga Pro no marca des del dia del Betis, des del setembre. En el seu compte particular també hi ha 3 assistències. Rafinha, 3 gols i 7 assistències. És el màxim assistent de l'equip. Ha sigut titular en 10 partits dels 18 que ha estat disponible. Se n'ha perdut 2 per sanció i 4 per lesió. Ha sigut titular en els últims 6 partits, excepte davant l'Anvers. I anem acabant. Lamine Yamal, més o menys, però ha jugat en tots els partits, en els 24 partits del Barça de Xavi. Aquesta temporada suma 1.091 minuts. Va marcar contra el Granada. És l'únic gol que ha fet i ha fet també 4 assistències. En total, el jove davanter blaugrana suma 10 titularitats. I ha deixat per l'últim Joao Félix, que ha jugat tots els partits excepte davant l'Anvers. Ha sigut titular en 17 partits des de la seva arribada. Només 3 els ha començat des de la banqueta. Ha fet 6 gols i 3 assistències.
Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha, Lamine Yamal, Joao Félix. 5 noms, per tant, a la davantera del Barça. Començarem o anirem primer per qui se'ls menja, qui es menja els torrons del front atacant blaugrana, Albert, qui creus que se'ls ha de menjar?
Per mi, Lamine Yamal, crec que aquest és una mica el més fàcil, no? Té 16 anys. I després Ferran Torres.
D'acord.
I ja n'hi ha prou.
I ja està.
Per mi sí.
Ara ho ampliem. Pentanel.
Jo penso el mateix.
Sí. Correas.
Lamine segur, Ferran Torres tinc dubtes, però va, estem en Nadal i serem benevolents.
Has estat benevolent aquí, de la resta, Rafinha, Joao Félix i Lewandowski... Algun?
Mira, Lewandowski jo crec que té un problema de... que no està bé. Des que vam anar al Mundial, amb les de després del Mundial, la temporada passada ja no eren les mateixes i ha continuat... La continuïtat és la mateixa de la segona part de la temporada passada. Pitjor, encara. I jo crec que és que... té ansietat, com tenen tots els golejadors, però a més crec que està emprenyat, se'l veu emprenyat al camp. No sé si perquè li arriben poques pilotes, perquè és veritat que li arriben poques pilotes i possiblement s'extralimita amb el que ha de fer després en el camp, sortir, no ha de sortir, fora de l'àrea, buscar la pilota. I el veig molt emprenyat, sempre sobre el terreny de joc. No està bé. Dit això, estic convençut que serà el pitxitxe de la Lliga.
A 24 de desembre, ja 24 de desembre, Ferran Correas diu que Lewandowski serà el pitxitxe de la Lliga. Sí. Guardem el tall?
Jo crec que...
Guardem el tall per si has de treure pita a final de temporada?
És un grandiós golejador i tornarà a marcar gols. I sóc dels que penso que Jude Bellingham algun dia haurà de deixar de marcar gols, però no pot ser que un tio que havia marcat els que havia marcat ara marqui cada partit. O
sigui, que està a 5 gols?
Algun dia acabarà.
O 6.
Ara mateix, Bellingham encapçala aquesta llista del pitxitxer de la Lliga, 13 gols, segon Borja Mayoral del Getafe en porta 12, tercer Dobbik del Girona, 11 gols, els mateixos que Griezmann de l'Atlètic de Madrid, cinquè és Morata, 9, i després amb 8 ja venen Lewandowski, Gerard Moreno, Guruceta, Iñaki Williams, i aquests, 5 gols de Bellingham.
No, oportunitats ha tingut, de col·locar-se a Pichichi, sí, aquesta temporada.
Estàs apostant fort, per
després
això.
Després de la bronca...
fa una bona segona part,
que és pública,
fa una bona segona part.
La segona part de Lewandowski no marca, però
fa una bona segona part, sí.
I tu, Ferran, per una aposta que hi ha en joc al Barça jugar a RAC1, creus que Lewandowski superarà els 30 gols aquesta temporada?
No, això no. Jo crec que aquest any és un pitxitxi barat. No és dels de Messi...
Sí, 30 en totes les competicions.
No. Quan porta en totes les competicions?
Ara en porta 9?
No, això no. Però serà pitxitxa de la Lliga amb 20
gols ara.
amb 20, 20 i després 20, a la Champions pot marcar dos o tres més, no?
Però Bellingham...
Depèn de més de si el Barça va avançant.
Crec que no aguantarà aquest ritme, però per porta això, 13,
això. És que jo crec que Bellingham no pot aguantar aquest ritme. Bueno, no sé, si l'aguanta Chapó i el Madrid campió de Lliga.
Està jugant davant de centre.
Sí, sí, és que 50-50. Està jugant de vaquero, de falso 9.
Per tant, queda clar els torrons que reparteixen en aquesta part atacant el Ferran, l'Àlex i l'Albert. Volies dir alguna
cosa? Sí, els volia fer una pregunta a l'Àlex i l'Albert. Si Ferran Torres es menja els torrons, Rafinha també, o no?
No, perquè jo puntuo en proporció al que s'espera d'un futbolista, i jo espero molt més de Rafinha. A mi Rafinha aquesta temporada ha jugat quasi moltes vegades de titular, és veritat que també va tenir una lesió i tal, però a mi m'ha desesperat, i algú que em desespera, com m'ha desesperat Rafinha en certs controls, en certs partits, igual que Lewandowski, per cert, no li puc donar els torrons. En canvi, de Ferran segurament no esperava gaire, per ser just, i m'ha donat més del que esperava. Crec que ell mateix ha trobat una... mentalment, no? Com sempre diu, el tiburón i tal, ha trobat un rotllo que aporta, que no és en absolut... Vull dir, se li veu que no s'enfada quan no juga, que quan juga intenta marcar. Després també ha fallat moltes ocasions, certament. Tampoc és un jugador que sigui top, i no ho serà a la vida, no és un futbolista top, però és un bon jugador, i... tenint en compte això, jo la provo. Però jo de Rafinha espero molt més. Espero molt més perquè és el lateral dret, l'extrem dret titular del Barça. I l'extrem dret titular del Barça ha de ser un futbolista molt més determinant que el que ha sigut Rafinha. Per números, si dius per números, segurament sí, ha donat 7 assistències, però les sensacions és que moltes vegades, sobretot les últimes jornades, s'ha pogut quedar pràcticament mà a mà amb el porter i no ha sigut capaç, de rematar porteria.
Dues passades bones, sí.
I això, un futbolista que és titular amb la selecció de Brasil. A Brasil, o sigui, tu vas a Brasil i allà, o sigui, el carpintero d'allà de Rio de Janeiro fa 3 bicicletes i això no ho fa Rafinha. Jo, sincerament, no acabo d'entendre.
Jo amb Ferran Torres he vist dos Ferrans, a un li donaria els torrons i a l'altre no. El Ferran que surt de titular no li donaria els torrons, el Ferran que surt de revulsiu a la segona meitat li duraria els torrons.
I del tema de Rafinha volia dir, ara que has fet aquesta pregunta, em passa també realment una mica el mateix. O sigui, el Rafinha, per mi és un dels jugadors que és important en la pressió i que ajuda molt en defensa. I després, el tema tu que deies, Albert, de les expectatives, és veritat, però amb el tema no és que Rafinha no se'n va a ningú, però és que Rafinha no és un driblador. Rafinha no té un contra un. Per tant,
un pressionador.
Però probablement el problema sigui posar Rafinha ja, no? O haver fitxat a Rafinha per...
Sí, que el Barça... És obvi que el Barça no té desequilibri. I és un futbolista que a mi no em resulta desequilibrant.
És que no té desequilibri, Rafinha.
Vale. Doncs què vols que et digui? És que a mi, sincerament, se'n fa molt poc al Barça.
El problema és buscar en Rafinha o pensar-nos que Rafinha té el desequilibri. No, és que Rafinha no se'n va a ningú. És que Rafinha ho
contra...
De fet, encara molt poc el seu... A mi em va marcar molt el partit de Rafinha el dia de Copa contra el Madrid. L'any passat, que és el primer dia que crec que Ancelotti sorprèn a tothom i posa Camavinga a la tarda esquerra. No se'n va anar una vegada. I a més, lo bèstia d'aquell dia és que a més el Madrid el deixava 1 contra 1.
No, i que el Barça el va trobar moltes vegades en 1 contra 1 perquè Xavi va fer un sistema pensant en Rafinha.
Incapaç de marxar de Camavinga, que a més era 1 contra 1, insisteixo, sense que el Madrid posés una ajuda ja.
De Joao Fèlix en parlarem un altre dia. La conclusió és...
Necessita una
programa per ell. De moment paga els torrons, no? Vull dir, podríem dir que paga els torrons.
Joao Fèlix al final és el jugador que ha estat sent durant molts anys.
Que ha estat sent durant tota la seva etapa a l'Atlètic de Madrid i al Chelsea.
Contra l'Atlètic de Madrid fa un partidàs, que contra l'Oporto juga bé, després hi ha tres que no.
Sí. Dit això...
La irregularitat de Joao Fèlix.
Dins d'un mateix partit hi ha 20 minuts bons i 40...
En un moment que te l'estàs jugant, últims minuts de partit, jo li dono la pilota abans a Joao Fèlix que a Rafinha. Claríssimament.
Després, jo poso
que sí, el que Déu vulgui.
Jo al meu equip poso abans a Joao Fèlix que a Rafinha. També t'ho dic.
Per atacar.
Per atacar, sí.
Sí, no per defensar, evidentment.
No,
està clar.
Bueno, sí, és que com dic, té un programa a banda, Joao Fèlix, que podríem obrir el meló i estar-nos aquí...
Pots portar Bernabéu, el dia que vingui Joao Fèlix,
sí,
també?
Sí.
S'està baixant una mica el burro.
Ja s'està baixant el vaixell? Vaja, tu. Va, que hem d'acabar amb Xavi. S'ha de menjar Xavi els torrons de forma metafòrica, perquè Com a entrenador se'ls menjarà, eh? Com a entrenador se'ls menjarà, Laia.
24 partits oficials, 15 victòries, 5 empats, tots a la Lliga, Granada, Mallorca, Getafe, Rayo i València, i 4 derrotes, Madrid i Girona a la Lliga, Shakhtar i Anvers a la Champions. 46 gols a favor suma el seu equip en totes les competicions, una mica menys de 2 gols per partit, i 27 en contra, que és un poc més per partit.
Què en penseu? No vol dir, insisteixo, que se l'hagi de destituir, que la pregunta podria anar clar, per aquí, però no pregunta... va per aquí, eh? No, clar, clar.
La pregunta apunta molt a això.
Sí, 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 no va per aquí. Però els primers mesos de la temporada, tu mateix has començat, crec,
jo,
el programa no, dient que havia de...
En la pregunta metafòrica que esteu fent vosaltres, no li donaries torrons, però amb l'habitual excepció que coneixem de l'expressió menjar-se els torrons, per mi sí. Sí, jo encara hi confio en Xavi, penso que no hi ha al mercat... molts entrenadors que ara mateix podrien millorar el que fa Xavi. Crec que l'any passat va guanyar la Lliga i la Supercopa contra el Real Madrid, una final a un partit que feia des dels 80, que el Barça no guanyava una final a un partit al Real Madrid, i que se li ha de donar confiança. Ara, em fa por que si li estigui escapant una mica el vestidor, perquè no té gaire sentit aquesta davallada de l'equip, però jo encara hi confio. Ara, no se li pot donar els torrons d'aquest Nadal perquè l'equip és que ha jugat malament el 85% dels partits.
Sí, per motiu que sí, no ha donat amb la tecla aquesta temporada. Ha tingut alguns partits bons, però no ha donat amb la tecla. Jo no sé si els fitxatges o el tema que comentava abans de Joao Félix i Cancelo, si ha pogut desequilibrar l'equip, però per motiu que sí, no ha donat amb la tecla. I jo sí que tinc la sensació de que se li ha exigit molt més al Barça i que el Barça de Xavi, parlo d'aquesta temporada en concret, que ha involucionat. Que és un equip que no ha evolucionat. Llavors, bueno, a mi t'estic d'acord amb l'Albert
i per crec mi, que volia al revés Barça,
amb això no poso
jo crec que Àlex, que ell volia evolucionar l'equip, i volent evolucionar l'equip ha empitjorat,
sí, sí. Llavors, jo crec que ha de ser l'entrenador del Barça i que ha de seguir fins a final de temporada, però també tinc aquesta sensació que en quant a joc no ha donat amb la tecla i que l'equip ha evolucionat, que l'equip ha anat cap enrere en molts moments. Em costa entendre com aquesta irregularitat del Barça. Abans deies tu de Joao Félix Ferran, no, és que en un partit té 2, 3, 4 altibaixos. Li passa al Barça també. Aquesta inconsistència l'està matant i és el que probablement el pugui allunyar de la Lliga.
A veure, jo crec que si estan dient que se li ha d'exigir més a Frenkie, que se li ha d'exigir més a Gundogan o a Lewandowski, també a l'entrenador se li ha d'exigir que el seu equip, perquè és el màxim responsable, de fet ell sempre ho diu, jugui millor. I és cert que el Barça ha tingut alguns partits bons, dins d'un partit estones bastant bones. Recordo, per exemple, un partit que es perd contra el Real Madrid, els primers 60 minuts ets molt superior al Real Madrid, però acabes perdent. Hi ha altres que t'ha passat tot el contrari. El dia de la Real Societat acaba jugant ets molt pitjor que la Real i acabes guanyant, però jo crec que el dia has d'exigir que el teu equip, que el Barça jugui millor, perquè és el que a més ell ha mamat, o sigui, ell s'ha fet per mi ha estat un, no sé si el millor interior de la història, el millor migcampista de la història, però allà ja estarà juntament amb Iniesta i amb algun altre, i han de jugar millor. Jo no sé si la roda de premsa última és un toc d'atenció, bueno, que és un toc d'atenció segur, però no sé si és que ja està fart de certes actituds o és una mena d'intentar motivar els jugadors. S'haurà de veure si és un punt d'inflexió i si aquesta roda de premsa fa que tot això canviï. Si tot això canvia, jo crec que el Barça evidentment està lluny a la Lliga, 7 punts amb el Girona i el Real Madrid són molts, però encara estàs viu. A la Champions tens el Nàpols, que està pitjor que tu encara, i que pots passar a quarts, i després et queda la Copa i la Supercopa. Ara estàs viu en tot, i si hi ha un canvi tens plantilla per guanyar títols aquesta temporada.
A mi és que em passa amb el Barça que no el trobo reconeixible. Llavors, això és la pitjor sensació que tinc. O sigui, jo, per exemple, l'Atlètic del Xolo saps com juga, la Real de l'Iguacil, o el gran Liverpool de Klopp, o el City del Pep, però jo el Barça O sigui, no el trobo un equip reconeixible. O sigui, un partit de manera o un partit d'una altra, i de fet, jo tinc la sensació que el Barça és capaç de guanyar qualsevol, però que pot perdre contra qualsevol. O sigui, em dius, contra les Palmes, doncs puc dir, doncs, potser guanya 0-3 o perd 3-0. I aquesta sensació és el pitjor de tot.
Sí, crec. El pitjor que es pot dir de Xavi, per mi, és que no ha fet que l'equip jugui ni molt menys de memòria en 2 anys i pico d'estar. És a dir, no, l'equip, efectivament, és un equip que és una incògnita i que no ha evolucionat excessivament. És a dir, han jugat bé alguns partits, altres no, però no hi ha una tònica general que t'expliqui una evolució de menys a més, que és el que hauria de passar amb un entrenador que està al Barça més de 2 anys.
Ara sí, ha arribat el moment, després d'aquest turròmetre especial Barça, de fer l'últim turròmetre de la temporada. 9-0-2 47700 902 47700. El turròmetre.
El turròmetre de Torrons Vicent.
Com sempre, regalem un lot de Torrons Vicent. Bé, com sempre no, eh? Avui, últim dia, que regalem un lot de Torrons Vicent. El turró. Se'ls menjarà també Vitor Roque, però al Brasil, Laia, perquè no ve fins al 27 de gener, no, el brasiler?
Exacte, aterrarà el 27 de gener, el 29 farà el primer entrenament amb els seus companys, serà el dia que el Barça torni a la feina després de les vacances de Nadal, i serà presentat el dia 3 de gener, just un dia abans de Les Palmes-Barça, el primer partit oficial del 2024 pel Barça, que en principi tot hauria d'anar prou ràpid com perquè Vitor Roque estigui ja inscrit a la Lliga sense problemes el dia de Les Palmes i pugui estar a la banqueta per si Xavi ho considera. El Barça ja li ha enviat un lot de Torrons Vicents cap al Brasil perquè es pugui anar ja acostumant i coneixent les tradicions catalanes.
M'ha sorprès això que sigui el dia abans, no?, del partit contra Les Palmes, la seva presentació. És a dir, Xavi també farà la roda de premsa el dia abans i hi haurà la presentació, o serà una cosa molt, molt més express? No ho sé, no... M'ha sorprès.
Bueno, jo sembla que és perquè crec que el club tenia pensat fer-la el dia 2, però és
el dia 2
ja la visita als hospitals.
Ah, val. I no hi ha més dies, diguéssim, disponibles, sí,
és
que no siguin dies festius.
Però podies fer-ho després. O sigui, no seria la primera vegada, crec que hi ha un jugador que juga un partit i el presentes ja després.
Però també s'ha de veure quin tipus de presentació és.
Clar. No,
sí. Les presentacions és que surt el jugador amb
la
porta,
per exemple,
parla, van,
recordo
no
el dia de la presentació de Cancelo i Joao Félix, una darrere l'altra, van anar, després hi va haver l'entrenament i després va parlar Xavi.
A dia avui és més important com vens el fitxatge al Twitter, a les xarxes socials, que la presentació en si. Aquí clar, està el veritable projecte creatiu, està en el que poses a les xarxes socials.
Fitxatges d'aquest any, jo no sé si ha hagut roda de premsa. Amb Oriol Romeu sí.
Amb Gundogan també.
Amb Gundogan sí, però...
Amb Joao Félix i Joao Cancelo no hi va haver-hi roda de premsa.
I amb
Íñigo?
No recordo d'Íñigo jo.
Tampoc.
No,
jo
recordo,
crec que tampoc.
No ho recordo.
És que possiblement es presenti així. Amb...
Segurament, sí. Era una curiositat que quan he vist la data, doncs l'he verbalitzat en veu alta, no, bàsicament.
Tu pregunta.
Igual compareix amb Xavi, compareixen junts a la de premsa.
Potser sí. I amb Lewandowski al costat també, Fernández.
Això potser va. Li fa posar les piles a Lewandowski.
Sí. Que tenim guanyador del turròmetre. Bona nit.
Bona nit,
com et dius?
Cristian,
des d'on ens truques?
De Barcelona.
De Barcelona. Ets l'últim que jugues al turròmetre aquesta temporada amb nosaltres. Qui s'ha de menjar els turrons aquest Nadal?
La secció femenina.
La secció femenina del Barça, que diria, Laia, que és l'equip que ha tingut més vots de tota la temporada del turròmetre.
Hauran de fer una pretemporada extra quan tornin del Nadal per baixar tots els turrons que els hi heu regalat als oients.
Sí, ara em deia l'Oriol Jové, productor d'Autodiràs, que entre el primer equip femení del Barça i Mitchell està la cosa, eh? Ja. Entre ells dos. I qui no se'ls ha de menjar, Cristian?
La plantilla masculina, però ja no sé si són els jugadors o el plantejament de l'estaf tècnic o unes males decisions directives, tot i la situació que tots la coneixem. Però jo no sé on repartir els cops.
Doncs ningú, tu.
En general,
es menja els turrons.
Sí, en general, que ningú se'ls mengi. Cristian, moltes gràcies per participar i a gaudir d'aquest lot de turrons Vicents. Una abraçada.
Vinga, a vosaltres.
Que vagi bé. Veus que bé, hem tancat el turròmetre aquesta temporada, 6 minuts i dos quarts d'una, ho deixarem aquí, que ara parlarem d'altres coses. Per exemple, anirem fins a Itàlia per saber com han reaccionat allà la sentència de la Superliga aquesta setmana. També passarà per aquí el coordinador del Barça de Futbol Sala, el Jordi Torres, per parlar una mica de les renovacions que tenen pendents i una mica de bàsquet, també, en el tram final del programa, amb una història que jo crec que val molt la pena. Albert Fernández, Àlex Pintanelli i Ferran Correas, moltes gràcies per...
Un plaer.
Exacte, moltes gràcies per ser avui aquí. I molt bones festes. Cuideu-vos, vigileu amb els torrons, amb els panetones i amb tot el que mengeu.
Les neules, el meu perill.
El que sigui. Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Una pausa, ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. A Roma Coruma, concessionari oficial Suzuki, ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. Roma Coruma Suzuki et desitja bones festes. El Nadal és temps de bons propòsits i alegria. A Murprotec volem que les vostres il·lusions es facin realitat. Murprotec, bones festes. Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
4, 6, 12, 31 i 38. I els sols, el 2 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ahir vam anar fins a Anglaterra per saber què se'n diu de la sentència judicial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la Superliga. Ens va quedar clar que així d'entrada, i almenys públicament, hi ha una forta oposició al projecte. Doncs bé, avui volem anar cap a Itàlia per saber si hi ha una major acceptació de la Superliga amb el Carlo Landoni, periodista de Mediaset Itàlia. Hola, Carlo, bona nit, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un abrazo a todos.
¿Qué tal, Carlo? Gracias. En general, Carlo, ¿cómo se ha recibido en Italia esta sentencia judicial sobre la Superliga?
Es un tema muy importante, es un tema de que se habla muchísimo, es un tema que es divisivo. Aquí en Italia han hablado casi todos, seguramente las instituciones del fútbol, a decir el presidente Gravina, el presidente de la Federación Italiana Juego de Fútbol. Después ha hablado también Abodi, que es el ministro del deporte italiano, y al final habló anche Giovanni Malagò, que es el representante, el presidente del CONI, y el CONI es la institución que abraza a todos los deportes de Italia. El más duro fue Gravina, el presidente de la Federación Italiana, que ha dicho que la Superliga no es un proyecto compatible con los intereses del fútbol italiano, que la Federación Italiana de Fútbol se reconoce plenamente en los órganos de la UEFA y de la FIFA, y al final ha dicho cualquier club de la Liga Italiana que se una a la Superliga se queda fuera del sistema. Muy duro, muy impactante el presidente de la Federación Italiana de Fútbol.
Las instituciones, por lo tanto, están en contra de esta Superliga, especialmente la Federación, como dices, pero ¿y los clubes? Porque nos consta, por ejemplo, que el Nápoles parece estar a favor de que se haga esta Superliga, especialmente cuando se habla del Nápoles, se habla de su presidente, ¿no, Carlo? De Laurentiis.
Sí, te confirmo. Te digo una cosa antes y después hablamos de los clubes, porque el tema cuál es, y lo ha dicho expresamente el presidente Malagò del CONI, que el riesgo es que la Liga Italiana se vuelva marginal. Y la Liga Italiana, el Scudetto, aquí son muy, muy importantes. Pero ¿qué dicen los clubes? Muchos clubes están en contra de la Superliga y se han manifestado con comunicados oficiales, como por ejemplo la Roma de los Friedkin y de Mourinho, que ha dicho que el club no apoya de ninguna manera ningún proyecto de la denominada Superliga. Y otro club muy importante, como el Inter de Milán, se ha expresado y el Inter reitera su convicción que el futuro del fútbol europeo solo se puede garantirse con las colaboraciones entre los clubes dentro de la ECA y en asociación con UEFA y FIFA. Y como la Roma y como el Inter se lo van a pensar también equipos como Udinese, il Genoa, il Monza e l'Atalanta. Però hai un club, come tu dijiste, il Napoli, del presidente De Laurentiis, che apre alla Superliga. E già stava convinto che la Superliga era molto importante desde hace dos años, però non le gustava il progetto, cioè de una Superliga con solo 20 clubes, no. Pero le gustaba. Ahora con este nuevo sistema de A22 con 64 clubes que pueden participar, ya le gusta mucho más y abre a la Superliga. Y entonces en una entrevista con un periódico italiano ha dicho que abre la Superliga y que también le gustaría una liga italiana de élite con solo 14 equipos, 14 clubes, que son los clubes de las ciudades más importantes de Italia. Y sería también una manera muy importante para, superar los problemas económicos del fútbol italiano. No hablaron el Milan y la Juventus.
No hablaron.
Están ahí, observan, miran, pero todavía no han hablado, no han dicho nada.
Y por lo que sabes, ¿por qué puede suceder este silencio del Milan y la Juve?
Yo creo que esperan para ver cómo va a producirse este tema de la Superliga. Mejor esperar que decir no, yo no me voy, no estoy con la Superliga y después participar a la Superliga. Yo creo que la Juventus y el Milan esperan por este motivo y la Juventus por uno más, porque sabes que la Juventus era uno de los tres clubes junto al Barcelona y al Madrid para la Superliga, pero ya ahora no está el presidente Agnelli, que se queda fuera del fútbol. Hay nuevos jefes, nuevos dirigentes, y creo que están esperando también porque ha hablado el presidente Agnelli. Presidente Andrea Agnelli, en las redes sociales, se ha públicamente volvió a exponerse y ha lanzado un mensaje contra la FIFA y contra la UEFA, hablando de un abuso de FIFA y de UEFA.
Y Agnelli, por lo que dices, entiendo, tiene todavía cierta, no es presidente, pero tiene cierta influencia en la Juve, por lo que dices, un poco.
De afuera no, pero es siempre un Agnelli. A empezar del 1926, la Juventus es el club de la familia Agnelli.
Claro. Carlos, mira, te hago la última, que no es sobre la Superliga, pero ya que te tengo ahora mismo aquí en directo. ¿Ha tenido suerte el Barça en el sorteo de la Champions con el Napoli?
Yo creo que sí, en este momento, En este momento creo que sí, en este momento. Pero se va a jugar en el mes de febrero, a ver qué pasa, porque el presidente De Laurentiis ha dicho voy a vender a un jugador como Elmas, difícilmente voy a renovar con Zielinski, pero ahora voy a fichar tres jugadores
quiere fichar De Laurentiis.
Un defensa central, un defensa de banda y un mediocampista. Y como defensa central gusta mucho Kvidior del Arsenal, y como mediocampista le gusta muchísimo a Samardžić, que es un jugador muy joven del Udinese, pero muy 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 bueno. Y como jugador de banda, a ver si puede llegar Faraoni, que es un defensa del Udinese, o Mazzocchi, que es de la Salernitana.
Estaremos pendiente, Carlo, y seguro que hablaremos en febrero y en marzo de esta eliminatoria contigo. Un abrazo, Carlo Landoni, periodista Mediaset, muchas gracias.
Un abrazo y pido siempre perdón por mi español, que no es perfecto.
Cada día es mejor, Carlo.
Ojalá pudiera vivir siempre en Barcelona.
¿Eh? Un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo.
Chao.
Chao, chao, chao.
Una visió diferent de la Superliga des d'Itàlia. Canviem radicalment de tema. Avui hi ha hagut jornada de futbol sala, l'última del 2023. Ha guanyat el Barça 5-4 contra el Xota. Ha perdut l'Indústria Santa Coloma 4-3 a la pista del Palma. Ahir us explicàvem que el Barça havia renovat probablement el millor jugador del món de futbol sala, Pito, fins al 2027. Doncs d'aquesta renovació i d'altres qüestions en volem parlar una estona amb el coordinador de futbol sala del Barça, el Jordi Torres. Hola Jordi, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Nova victòria avui, líders en solitari de la Lliga després de 16 jornades amb la plaga de lesions que heu tingut. No és un títol, però no sé si des de dins es valora com si ho fos gairebé.
Sí, 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 molt important, la veritat. Tal com veus sobretot la primera volta com ha anat, no?, amb aquestes lesions, és l'únic punt negatiu, el més important, està clar, de la primera volta. Els jugadors anaven caient, han aguantat bastant els que estan portant en molts minuts durant tota la temporada, que són molts que també van a la selecció, i la veritat que és un mèrit pues molt, 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 molt gran, perquè bueno, estar a la Lliga primers amb 6 punts de diferència al segon i entrar a la Final Four era l'objectiu aquest de la primera volta, i amb aquestes baixes pues, es veia tot complicat, però bueno, tot el contrari, aquest equip quan vol donar la cara ho fa millor.
Ahir es va anunciar la renovació de Pito, com deia. Qui ha fet un esforç econòmic més gran, vosaltres o ell, en aquesta renovació?
Les dues parts. Aquí tothom ens hem mullat, no? Com aquest que diu. La veritat que ell ha fet un esforç en el sentit de que estem baixant els contractes que hi havia anteriorment. Una, perquè el club tots ja sabem com està, però sobretot també perquè hem d'ajustar una mica el mercat. Vale? Venien de contractes molt alts i el club també sap, tothom, els jugadors saben com està i ens hem intentat ajustar. Jo personalment també he fet un esforç per intentar que es quedi, perquè sí que és el millor jugador del món actualment i tenia ofertes fora molt importants, i ell també, inclús baixant el seu contracte econòmicament des de l'any anterior, pues està molt bé a Barcelona, es sent còmode i, clar, veu aquest molt de futur.
Què suposa retenir-lo? Ja ho has dit una mica, no? És el pal de paller del projecte, entenc.
Sí, sí, sí. És cert que aquí hi ha molts bons jugadors, però ell actualment està, no dic per sobre, però el que està mantenint, no?, una mica també aquesta energia, sobretot també la manera seva de jugar, que és molt diferent. Bueno, és que al final té moltes coses positives i això fa que ha de ser un dels líders de l'equip en el futur.
Hi ha molts jugadors, Jordi, que acaben contracte a final de temporada. És el cas de Lozano, Coelho, Catela, Didac, Feixas, Ferrao té un any més opcional. La intenció és renovar la majoria d'aquests jugadors? N'hi ha algun que estigui encarrilat?
Sí, la intenció més o menys és la majoria. Hi ha un encarrilat, això ho puc dir, que és el de Didac.
El Didac.
També una prioritat, sí, en Didac, que tenim una prioritat, ja estava encarrilat. Esperem fer-ho oficial pues a partir de gener, esperem. I la resta, pues, tots saben una mica com, quina és la nostra intenció, saben com està el club, saben com està l'actual mercat, i bueno, de moment anem a pas, i segurament que en els propers mesos, no, però proper mes intentarem pues, tindre el que és el projecte una mica de futur, una mica encarrilat.
Per tant, aquesta renovació de Didac Plana, que comenta el Jordi Torres, encarrilada, pràcticament tancada, seria la segona després de la de Pito, la del porter del Barça. Esclar, també hi ha el futur incert del míster, de Jesús Velasco. Has dit per activa i per passiva, Jordi, que us agradaria que continués més enllà del 2024, que és quan acaba el contracte. Com van les converses amb el Jesús? Ell està content aquí?
Sí, ell està encantat. I si canvia això, aquest club no és per un altre club, sinó que ja amb molt fort des de la Federació Espanyola per portar càrrec de la selecció espanyola. Ara no sé si ve la temporada vinent ja o quan, però jo ja et dic, el Jesús ben quedar i ell mateix m'ho va saber, o sigui, m'ho va dir fins després de l'Elite Round en parlem, vull dir, al gener comencem a parlar. I bueno, jo no veig aquest projecte sense Jesús, sempre ho he dit, espero que sí sigui.
I una altra qüestió interessant, avui al Palau del Gran, en aquest partit contra el Xota, hi havia una pancarta en contra d'aquesta elecció d'Armènia com a seu de la Final Four de la Champions el mes de maig de l'any que ve. A prop de casa, Jordi, us heu queixat o no?
No sé si ho puc dir més clar o més alt. Una vergonya aquesta decisió per part de la UEFA. Estem indignats, però molt. Però no sol Barça, sinó tots els clubs implicats. Tots ja l'hem fet saber igualment a UEFA. Però farem una carta un missatge conjunt com als quatre equips, conjunt. Però simplement per reivindicar-nos una mica de que, que aquesta decisió, o sigui, no s'agafa per cap lloc, per cap lloc. No sé quines qüestions són les que pensen allà, tampoc han parlat amb nosaltres, amb els clubs. És cert que nosaltres podíem demanar seu, això és veritat, nosaltres vam intentar portar-la aquí a el que és Barcelona. Malauradament al Palau no podíem perquè, bueno, ja sabeu que tenim aquí moltes competicions i aturar una setmana un pavelló és molt complicat. Les condicions que posen també són molt complicades i fa que també hi hagin poques seus, no? Però hi havia altres alternatives que no Armènia i crec que, bueno, ja ho he dit, una vergonya tot plegat. Crec que el que farem i el que enviarem no farà que ho canviïn, ho tenim claríssim, però per almenys que vegin que els clubs que estem implicats bueno, no estem d'acord.
Per tant, vosaltres ja us heu queixat individualment, però ara el que hi haurà és una queixa col·lectiva dels quatre equips, entenc.
Sí, correcte.
Va. No tens cap esperança de que canviï alguna cosa, eh?
No, coneixent una mica ja de fa molts anys, he intentat queixar-nos ja fa moltíssims anys, no sol per aquestes decisions, sinó també pel format. Crec que han de canviar el format. Ara que es parla molt d'aquesta Superliga, Superliga, no?, que es parla molt, jo com a futsal, a mi m'encantaria pues, que es creés, perquè veient que UEFA des de fa molts anys no canvia aquest format, no valora, crec jo, com es mereix el futsal, pues, a nosaltres ens aniria perfecte, i segurament tots els equips vindrien aquí. Però bueno, estem parlant d'alguna cosa que a mi no em pertoca, i jo sol puc fer això, ajudar com a club, com a amant del futsal, que han de millorar moltes coses a la UEFA, sobretot en futsal.
Entenc, per exemple, que creus que la UEFA, per exemple, utilitza un esport com el futbol sala per qüestions polítiques, per a vegades tornar alguns favors, i que es té més en compte a vegades la política que no pas l'esport en si?
Jo crec que UEFA sempre té molta part, no? Així, estic d'acord, eh? Vull dir, jo crec que hi ha decisions que són més polítiques que pel bé de l'esport, en aquest cas, o per interessos, no sé, però sí que és així, totalment.
I després, és veritat que la Final Four és molt maca, però ara que parlaves de la Superliga, ostres, és un esport que també potser es mereix que en comptes que hi hagi dos partits a l'any emocionants, que n'hi ha molts, evidentment, i la Lliga Espanyola és molt forta, però que potser també es mereix que hi hagi una fase de grups amb partits importants i que la gent s'animi al Palau cada dimecres o cada dijous, no?
Sí. I tant, això és el que treballem, el que busquem, el que ens hem queixat des de fa molts anys. I una llàstima. Jo crec que la nostra afició, o qualsevol afició del futsal, es mereix que hi hagi partits d'anada i tornada de Champions. La UEFA crec que no s'està donant compte, i ja els hem fet sabedors, així de clar, i meu personalment, que he parlat amb ells, de que els equips van millorant, no sol a Espanya, sinó arreu del món, a Europa sobretot. I el problema està que anem creixent per una part, però no es deixen créixer. I jo veig que el hockey tenen partits aquí a casa d'Europa, que el bàsquet, que l'handbol, clar, per ser el futbol, no? El femení, i nosaltres no. Ostres, bueno, és una lluita que de veritat no és d'ara, que portem molt de temps, i espero que algun dia canviï, espero.
Jordi Torres, coordinador de Futbol Sala del Barça, moltes gràcies per la teva sinceritat i molt bones festes. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres, bones festes.
RAC 1. Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor SEAT. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Vilamòbil, concessionari oficial Volkswagen. Vilamòbil Volkswagen et desitja bones festes.
RAC 1. Torna al torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari i a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca torró, torró!
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Tres quarts d'una, moment per parlar de bàsquet, perquè a la Lliga CB el Joventut de Badalona no ha tingut cap opció avui contra el Real Madrid i ha perdut per 28 punts de diferència, 73-101. Hola, Albert Ferran, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Sí, avui els blancs han tornat a demostrar que són el millor equip d'Europa ara mateix i que a la Lliga CB estan un, dos o tres esglaons per sobre de la resta de rivals. Avui afrontaven la cita de l'Olímpic de Badalona després de jugar dos partits d'Eurolliga entre setmana, però l'equip de Xus Mateo no ha baixat el pistó i ha guanyat gairebé sense despentinar-se, contra una penya que es trobava en el millor moment de la temporada, amb 7 victòries consecutives, però que no ha pogut o no ha sabut competir. Ja en els primers minuts s'ha començat a reflectir la diferència entre les dues plantilles. El Madrid ha agafat distància al marcador, el descans guanyava de 18. A la represa és cert que hi ha hagut una mínima reacció que ha situat els verdinegres a 13 punts, però ha estat un miratge i el Madrid, a base de triples, ha obert un forat definitiu. Ha arribat a guanyar de 32, finalment ho ha fet de 28 punts. Carles Duran, el tècnic del Joventut, reconeixia la superioritat del Madrid, però espera que aquesta derrota no faci mal a l'equip que venia amb dinàmica positiva.
Lògicament estem frustrats, hem perdut, no hem sigut competitius, però no vull que l'equip perdi una mica el camí que estàvem agafant. Ens ha passat un Fórmula 1 per sobre, però nosaltres hem de seguir pensant en la nostra millora. Sincerament, pensàvem que estaríem més a prop i pensàvem que podríem estar més a prop, sobretot també perquè, bueno, la gent ha vingut i la gent ha vingut a intentar veure un bon espectacle, no? I nosaltres, per diferents motius, no hem sigut capaços d'estar al nivell que mereixia el partit.
La derrota frena la bona ratxa verdinegra, però l'equip manté intactes les opcions de Copa a falta de dues jornades, en què ha de visitar el Manresa i el Tenerife. Abans tindrà partit important d'Eurocup el dia de Sant Esteve. Pau Ribas diu que han de girar full, han d'oblidar-se d'aquesta derrota contundent, perquè arriben setmanes decisives.
No ha sigut un bon partit nostre, bueno, seguir treballant, veure en quins aspectes podem millorar i sobretot aquests partits que venen abans d'acabar l'any són importants. A veure si contra el Venècia podem ja virtualment estar al play-off de l'Eurocup i sobretot el del Manresa, que és a vida o mort si volem estar a la Copa. Ells ja juguen la Copa, nosaltres en jugarem la Copa. Un camp serà un partit igual de difícil que aquest. Ells estan jugant a un gran nivell i haurem d'estar molt millor que avui.
Falten dues jornades per acabar la primera volta. Ja tenim quatre equips classificats per la Copa. El Madrid i l'Unicaja ja l'havien assegurat fa uns dies. Avui l'han aconseguit el Barça i el València. I a partir d'aquí hi ha 8 equips per 4 llocs. Ara mateix, 5è Múrcia i 6è Gran Canària amb 9 victòries. 7è Manresa, 8è Baskonia, 9è Joventut amb 8. Tenerife, Saragossa i Girona amb 7 victòries, 8 equips per 4 llocs, tot obert de cara a les dues últimes jornades. Això pel que fa a la Lliga CB. A la Lliga Femenina, la cara de la jornada ha estat l'Uni Girona, que amb la victòria contra el Guernica per 71-65 s'ha classificat matemàticament per la Copa de la Reina. En canvi, ho tindrà més complicat el Cadí la Seu, que ha perdut a la pista del Guipúscoa, és 11 a una victòria del Tall quan falten dues jornades.
Gràcies, Albert. Fins la una, seguim parlant de bàsquet. Fa uns dies la Federació Catalana de Bàsquet es va reunir en junta directiva i va prendre una decisió sense precedents. Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Aquesta és la història de la Lola. Qui és la Lola?
La Lola és una nena de 7 anys de Barcelona que en el seu DNI hi posa sexe masculí. La Lola és una nena trans que des que té 3 anys s'identifica com a nena, però que encara no pot modificar el sexe al DNI perquè, segons la llei, això no es pot sol·licitar fins als 12 anys. La Lola juga a bàsquet al CSE i aquesta temporada volia ja jugar amb les seves amigues. I aquí arriba el problema. La normativa diu que només poden jugar en categoria masculina o femenina qui acrediti el sexe corresponent al DNI. Per tant, la Lola no podia jugar on ella volia pel que posava el seu document nacional d'identitat. Per tant, els pares de la Lola, l'Eura i en Jordi, i el seu club, el CSE, es dirigeixen a la Federació Catalana de Bàsquet per saber quina solució trobar. I en primera instància, la federació li diuen que no permetrà que la Lola jugui amb les seves amigues. Inicien així una recollida de signatures que arriba a les 31.625 i davant d'aquesta demanda la federació es reuneix en junta tot just la setmana passada i de manera extraordinària decideix fer una excepció amb la Lola i deixar-la jugar a categoria premini femení. Per què? Contesta RAC1 el gerent de la Federació Catalana, Antoni Mumbro.
Bueno, perquè entenem que són categories de promoció, val? Que les categories de promoció d'alguna manera no tenen accés a campionats de Catalunya, bueno, i també per l'edat del federat i federada. I per això fem una excepció fins als 12 anys.
I un cop arribi aquell moment, quan la Lola faci 12 anys, la federació revisarà el cas. Però cal tenir en consideració aquest detall que ja avançava en Toti. Les persones trans no poden obtenir una llicència a la Federació Espanyola de Bàsquet, perquè així ho diuen les normes de la Federació Internacional de Bàsquet, la FIBA, i, com a tal, la FEB veu del que digui la FIBA. Ho explica en Toti.
Ho hem autoritzat tenint en compte que ho fem fins que la categoria mini, que és els 12 anys, que d'alguna manera no pugui jugar amb una categoria que tingui accés a campionat d'Espanya, perquè tenim una normativa per sobre, que és la Federació Espanyola i la FIBA, que no deixa jugar els jugadors administrativament en aquestes situacions.
Per tant, aquí ens trobem i ens trobarem en dues situacions. La primera, que la Lola no canvia el sexe al DNI i la federació hagi de seguir revisant aquest cas, de moment, insistim, únic. I la segona, que hi hagi un canvi al document nacional d'identitat, però en tal cas, com ens explica en Toti, mai no podrà competir en categories catalanes que donin dret a classificar-se per categories estatals o en categories espanyoles estatals. En tot cas, el que sí és clar, a curt termini ara mateix, és que la Lola podrà jugar, gràcies a aquesta excepció i a la feina dels seus pares, amb les seves amigues a partir d'ara.
La mare de la Lola és l'Eura. Hola, Eura, bona nit.
Hola, bona nit.
Deixa preguntar-te, Eura, primer de tot, com està la Lola?
Doncs ara molt contenta. Està pletòrica, la veritat.
Ho va passar malament?
Sí, perquè ella és molt segura d'ella mateixa, però amb la seva identitat trans, com si diguéssim, sempre ha preferit mantenir-ho el més amagat possible per evitar preguntes, evitar exposar-se, evitar certes coses, i evidentment ha passat a ser el centre de tota l'atenció de tot el seu entorn, i llavors, bueno, ho ha passat malament, evidentment.
I vosaltres, els pares?
Doncs nosaltres anàvem moltes expectatives de ser molt paraigua de la Lola, molt, i la veritat és que ens han sorprès molt gratament totes les reaccions que hem tingut al nostre entorn. Mm-hmm. La grandíssima majoria han sigut molt positives, tothom ens ha donat molt recolzament, de fet això, vull dir, ha sigut gràcies a totes les persones que tenim al nostre voltant i les persones que no ens coneixen però que també ens han recolzat. I de seguida tothom ens ha dit, pues mira, jo puc oferir això, jo puc parlar amb no sé qui, o jo puc fer no sé què, i de seguida bueno, es va activar com tota una xarxa brutal i ho hem viscut molt millor del que ens esperàvem.
Especialment amb aquesta campanya, no?, de Change.org, sí, que vau engegar.
Sí, sí, no ens esperàvem ni de bon tros arribar a les 30.000 signatures. No estava ni a les nostres millors expectatives, la veritat.
Com va rebre la notícia la Lola? No sé si estava jugant fins i tot quan li vau dir, com la va rebre?
Doncs mira, li vam dir, un migdia vam pujar, perquè quan ens van trucar i ens van dir que, bueno, que la notícia sortiria a la ràdio i tot plegat, el seu pare i jo vam parlar i vam dir, ostres, no pot ser que se n'enteri el món abans que enterar-se en ella, no? I era al migdia i vam pujar els dos a l'escola a dir-li, la vam fer sortir i li vam dir, i ens va veure els dos allà, va quedar quadres pensant, què esteu fent aquí? I bueno, la Lola, que és de poc abraçar i de poc agrair, es va tirar els nostres braços i molt, molt contenta, la veritat. La reacció va ser, bueno,
Hauria de ser
d'acord amb el que estava sent.
Hauria de ser com un regal de Reis, no, Eura? Perquè si tot va bé, això entra en vigor al gener.
Sí, pràcticament, exacte. Sí, sí.
Us oferien algunes alternatives en tot el procés, però les vau rebutjar, vau dir que no. Per què vau dir que no, Eura?
Doncs perquè les alternatives eren que la Lola jugués en un equip mixte, en comptes de jugar al femení, però el club on està no té equip mixte i la federació, de fet, equips mixtes federats no n'hi ha, el que hi ha és equips d'escoleta o d'escoles mixtes. Llavors això volia dir que havíem de portar la Lola a un club o una escola on no coneixia ningú, la majoria de l'equip estava format per les criatures d'aquella escola i per tant ella hi entrava com a, no?, un agent exterior que no...
Clar.
Que no acabava de tenir el sentit que té, no?, una mica, a part de fer esport i de, no?, del que comporta fer un esport. A més, jugava en un equip. La Lola jugava amb les seves amigues i jugava fent equip i llavors no tenia gaire sentit fer aquest trasllat. I l'altra era que la Lola es federés amb l'equip masculí. Però és que la Lola és una nena, llavors és que no... Vull dir, ella, quan li vam plantejar que hi havia aquest problema i que d'allò la Lola es va passar un mes pràcticament dient-nos que volia canviar d'esport, i llavors totes les opcions que ens donava era esports que ella sabia que hi havia equips mixtes.
Clar.
O fins i tot ens va demanar de canviar de club a un altre club on hi jugava un company seu de classe que encara està a l'escoleta, no? I ens va dir, doncs vaig a aquest altre club a l'escoleta, però llavors li vam dir, l'any vinent et tornaràs a trobar amb el mateix problema. Vull dir, no és una solució això. Tu vols jugar a bàsquet al CS amb aquest equip? I al final ens va dir, sí, doncs hi jugaràs. I ja farem, ja mirarem la manera de com, però ho aconseguirem segur. I així estem.
Clar, això serà fins als 12 anys, com explicava ara en Dani. Penseu en el llarg termini, d'aquí a uns anys, què pot passar? O ara heu guanyat, per dir-ho d'alguna manera, aquesta batalla amb la federació, diguéssim, que també s'hi ha posat molt bé, i no hi penseu, el que pot passar a partir dels 12 anys?
Hi pensem, però no ens en ocupem, vale? Perquè, de fet, ara ens queden, si hi pensem, ens queden 5 anys per arribar-hi. La Lola, al final, és una nena que d'aquí a 5 anys poden passar moltes coses, pot canviar la societat, a més, està canviant moltíssim, per tant, poden haver-hi altres canvis externs a nosaltres o a la Lola. La Lola pot triar fer un altre esport, poden passar moltíssimes coses. Ho tenim present, però no és algo que ens ocupi ara mateix. A més, bueno, pensem que la passa que s'ha fet ara mateix és prou important i de moment mirarem a veure com sentem això i com se sent això i més endavant doncs valorarem altres coses.
Com s'ha comportat la federació en aquest cas?
Nosaltres pensem que prou bé. Amb nosaltres no, nosaltres directament no s'ha comunicat, tot ha sigut a través d'associacions o del club o d'allò, però al final pensem que ha reaccionat prou ràpid, que de moment, com a mínim a nivell personal, la resolució és positiva i, per tant, nosaltres de moment pensem que és un pas endavant i tots els passos que es facin endavant són positius.
Te'n faig dues més. La primera és, ara que parlàvem de la federació i els clubs han entès la decisió, algú hi ha posat algun impediment?
El nostre club no, la resta de clubs no hem preguntat tampoc ni ens hi hem, o sigui, no hem tingut cap d'allò. El nostre club des del primer moment va ser un estem amb vosaltres i això ha de canviar i farem el que calgui. O sigui, us recolzarem, no? O sigui, recolzem el fet de que la Lola pugui jugar amb el femení i per tant, pues, bueno, han estat al nostre costat des del primer moment.
I el més important, i pel que crec també que és important que fem ressò i que en parlem als mitjans de comunicació. Mm-hmm. Això crea un precedent, Eura.
Sí.
No sé si hi ha moltes famílies també en la situació de la Lola, si t'han arribat casos similars, i com d'important és crear aquest precedent.
Bueno, mira, just el dia que vam saber que la resolució que havia tingut la federació, vam conèixer el cas d'una nena de l'edat de la Lola també, que volia jugar a un club de Barcelona també, però que la federació li va dir que no podia ser i per tant va deixar l'equip de les seves amigues i se'n va anar a un mixte on no coneixia ningú. O sigui, pràcticament el que hagués fet la Lola si no ens hagués implantat d'alguna manera. Entenem que aquest esta nena també podrà, si vol,